Ricard Torquemada, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, David.
Li hem vist tres partits a Ansu Fati. Betis a casa, Pamplona i ahir, i el fenomen Ansu segueix creixent. Tu estàs sorprès?
Molt, molt, molt. M'ha impactat i m'ha impressionat perquè a més és progressiu i el que un dia, uns minuts, pot ser una anècdota, el que el segon dia ja deixa una insinuació de consistència, el que vam viure ahir no i hem vist en Ansu Fati. És més, avui he parlat amb molta gent que l'ha vist durant molts anys i la impressió, diríem, general era que no l'havien vist mai així com ahir. És a dir, que la millor versió la va donar contra adults professionals, però que encara no sabem quin és el seu sostre i la seva capacitat per tenir regularitat en un rendiment tan impactant.
És a dir, que fins i tot els que el coneixen i que l'han vist, perquè clar, ara anirà apareixent gent que s'apunta a dir no, jo ja l'he vist jugar en Ansu Fati, però al final has de ser un autèntic expert en el futbol de la Masia per haver jugat en Ansu Fati. Doncs aquests que dius que l'han vist diuen que no li havien vist jugar d'aquesta manera o almenys no. Amb aquesta brutalitat que l'hem vist, per exemple, al partit d'ahir.
També és veritat que, clar, l'exigència màxima és la que et desafia que treguis la millor versió, no? Si tu tens una exigència de 8, normalment el teu rendiment pot estar per sobre del 8, però si tens una exigència de 9,5, hi ha gent que pot arribar al 9,75 i hi ha gent que no, i Ansu Fati ahir va demostrar que ho pot fer. Ara falta veure amb quina freqüència, amb quina regularitat, però per mi va ser un dia especial, d'aquests que queden marcats amb la sensació d'haver assistit al descobriment, el primer dia, el bateig, perquè fins ara, insisteixo, que eren anècdotes d'un jugador amb unes qualitats i amb un potencial, sobretot ofensiu, bestial, perquè resumeix tot el que és un davanter modern. Ansu Fati no sap si és un extrem, si és un davanter centre, si és un mitja punta, pot jugar a diferents posicions, fa el que fa un davanter centre, un extrem, un mitja punta, vull dir, és una versió evolucionada del davanter, i per tant són dies, diríem que, estimulants.
Com ho hem de governar, això, Ricard? Perquè, clar, la raó demanaria calma, paciència, i que ara que torna Messi, doncs, Ansu fins i tot, no sé, pogués baixar el B, ja no dic el juvenil, que potser li tocaria que acumulés minuts, però, clar, és que aquest fenomen fa molt difícil ara de pensar racionalment i saber governar tota aquesta irrupció, aquesta oclusió tan, tan bèstia.
Jo crec que s'ha d'intentar. És veritat que això depèn molt de qui s'expressa i com sent la vida. Jo sóc més aviat prudent, conservador, i per mi la prioritat és que un noi de 16 anys no s'extraviï perquè el confonguem entre tots. Hi va dir Valverde una paraula que és veritat. De la mateixa manera que avui estem molt contents a la tercera actuació irregular d'Ansu Fati, diríem que potser havíem inflat massa el globus, perquè la societat en això diríem que no perdona, no? És inexorable. Per tant, jo crec que en casos com aquests, tan únics, tan extrems, crec que el millor que pot passar és que la raó governi la gestió d'Ansu Fati, que puguem gaudir de tot el que ell pugui generar, perquè és evident que ara mateix és una atracció veure-la en acció, que ell està en un moment d'autoestima alt, que ell té la sensació que està vivint un moment molt especial de la seva vida i això es transmet en cada moviment, perquè és un jugador atrevit, que cada cop diríem que ell s'examina, també no sap ell tampoc quin és la base exacta, no?, de la seva dimensió com a futbolista. Ara bé, jo crec que amb jugadors de 16 anys s'ha d'anar molt amb compte i que ara estem vivint un moment d'emergència i que en el moment que torni la normalitat, jo crec que l'espai d'Ansu Fati clarament és el filial. Ja dono per fet que potser l'etapa de juvenil ha passat, perquè un jugador que és capaç de fer això a la màxima categoria, potser baixar dos esglaons de cop i volta li pot generar un efecte advers, però vaja, el filial ha de ser el seu espai, el seu hàbitat.
Mira, si m'ho permet, Ricard, tinc al telèfon una persona que l'ha entrenat, ja no és el club, ja no és el Barça, és el Dani Silva, va ser entrenador del juvenil del Barça la temporada passada, un Barça juvenil que va arribar de fet a la Final Four de la Youth League i que ha tingut a Ansu Fati a les seves files. Dani, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda, molt bé, com esteu?
Impactat també amb el fenomen Ansu?
Home, com no. Jo crec que després de ser el pare sóc el primer impactat.
Quants anys l'has tingut, tu?
3 temporades, infantil, juvenil B i juvenil A.
Uh-huh. Ara ens deia el Ricard, diu, he parlat amb gent que l'ha vist jugar a Ansu Fati i el que ha ofert aquests dies amb el primer equip del Barça és superior al que li havien vist fins ara. Estàs d'acord?
I tant, sí, i tant.
Què és el que tu li havies vist fins ara i que ara t'ha sorprès tant?
A veure, sorprèn la seva maduresa. El seu joc ja el coneixem. I des que està al club sabem que era un dels jugadors punters a la Masia i que tenia moltes possibilitats d'arribar. Però aquesta maduresa, aquest descaro de jugar així al Camp Nou, sorprèn a tothom, sense cap mena de dubte.
És a dir, tu ahir quan el veies, per exemple, agafar la pilota a la frontal i buscar aquelles rosques, deies, aquest me l'han canviat, no?
No exactament, és una sensació estranya, no? Perquè és un jugador que fa el mateix als entrenaments que als partits o passava al camp, però clar, no t'esperes que ho faci al Camp Nou d'aquella manera, però m'estranya sobretot perquè el fa el mateix el juvenil, fa 3 mesos, entenint-lo com a jugador meu, que al Camp Nou, això és el que sorprèn, no?
És a dir, la capacitat que té de ser desvergonyit, de ser un paio amb caràcter atrevit, perquè ell, en el tu a tu que el coneixes bé, en el tu a tu, en el tracte, també és així d'aquesta manera? No és un jugador tímid?
No, ha madurat molt, Els 2 anys que estic de juvenil, el juvenil ve sent cadet i la temporada passada sent juvenil el primer any, és un jugador que ha madurat molt, ha tingut una influència del seu germà, el Raïm Afati, que també va sortir al Barça, i és un jugador que bueno, va passar de ser nen a ser gairebé moltes ganes de ser professional en molt poc temps. I ell m'ho deia, Deni, és que jo no quiero fallar, jo quiero ser jugador del primer equipo, i bueno, perquè clar, una cosa és que t'ho digui, jugar un juvenil, una cosa és veure així al Camp Nou. Jo dic que sorprèn, però sorprèn sobretot perquè fa molt estrany, no?, en 3 mesos. Una cosa és que el veus d'aquí 2 anys, 3, però en 3 mesos ve del tenir-lo i després veure el Camp Nou és el que més sorprèn.
Tu quan el tenies a les teves ordres, on el feies jugar? En la mateixa posició que ahir, per exemple, el veiem al Camp Nou?
Sí, bueno, va començar amb un fals punta, no? Un jugador que vol participar, un jugador que vol jugar per dins, un jugador que té gol, té remat, però bueno, ja l'any passat, acabant la temporada de juvenil B, van posicionar d'extrem esquerre. Un típic extrem, pot anar per fora, pot anar per dins, té remat, i tota la temporada de juvenil A, la temporada passada va jugar d'extrem esquerre. Sí, sí.
Escolta, i tu que estàs acostumat a tractar amb jugadors joves de la Masia, clar, un cas com aquest passa molt de tant en tant. Tu com ho gestionaries ara? És a dir, que hagi fet 3 partits tan bons i que per tant no sigui flor d'un dia, que la cosa hagi explotat d'aquesta manera i ara que tornarà Messi, tu com ho gestionaries tot plegat?
Bueno, jo sincerament, jo només he entrenat fins a juvenils, no? Això, Valverde sap perfectament què ha de fer amb ell, té molta més experiència, però bueno, jo coneixent-ho en ell, sé que ell toca de peus a terra, tot i que és molt, molt complicat, i si ha de baixar el B, baixarà el B, i si ha d'estar l'A, està primer equip. O sigui que tenim una sort, és un jugador que és molt bo, però a més té el cap molt més amoblat que tothom ens pensem.
Clar, ho dic més que res perquè té 16 anys, i clar, és que amb 16 anys, segons com, encara els nanos no estan acabats de madurar. És veritat que al camp hem vist una altra cosa, no? Però bé, en fi. Per cert, Denis, tu també vas tenir el Carles Pérez, no? Segurament?
No, ell no el vas tenir. No, el vaig tenir arribar. Jo anava a l'infantil i jugava contra ell quan era infantil. I el que es veia m'han fitxat. He tingut algun entrenament, però no, tota la temporada no.
Molt bé.
No l'he entrenat, no.
Doncs ja veus, Carles Pérez i Ansu Fati, titulars, i a més a més...
I els que venen pel darrere.
I els que venen pel darrere. Quin nom creus que haurien d'allò de seguir de prou, de dir, que ens digui el Denis Silva, que ha estat aquí al planter, a la Masia, treballant durant molts anys, i aquest, vigileu-lo, que serà el següent.
Bueno, jo, sense cap mena de dubte, Ilaix Moriba i Monxo. A part de Riqui, però és que encara no han estat allí, jo crec que Monxo i Ilaix, no, és que penso jo que han de... aviat han de donar aquest pas.
I l'Aix, que fa no res, també va renovar el seu contracte, que fa la pinta, sí, també que el Barça aposta per ell perquè es quedi i sigui un jugador important. Sí, fa no res va debutar també amb el filial, per tant, un altre que va ràpid.
Sí, l'Aix també és un jugador molt jove i molt, molt, molt madur per la seva edat.
Molt bé, fantàstic. Denis, un plaer que ens hagis pogut atendre aquí en directe al Tot Gira. Gràcies.
Una abraçada a tots.
Adéu-siau, Ricard, ja ho heu sentit, eh? Es desfan elogis una persona que l'ha vist també, eh? De prop i que sap el que és en Sufati.
Sí, sí, tot va amb la mateixa línia i ara toca gestionar les explosions que a vegades costa perquè la inèrcia arrossega.
Molt bé, escolta, dimarts el veu jugant a Dortmund?
Uns minuts, potser. Jo crec que el que ens ha ensenyat Valverde i una mica en aquesta línia és que no farà dos salts mortals si només n'ha de fer un, no? Jo crec que Messi a Dortmund vol jugar mitja hora, que Suárez i Griezmann seran titulars i és possible que l'escollit sigui Carles Pérez per jugar una hora. Ho dic per una qüestió de maduresa, com explicava ahir, per una qüestió també de complement. Ansu Fati té més llum, és més desequilibrant, Carles Pérez és més treballador, té més interioritzat, diríem, un rol complementari, viu del treball, de la intensitat, de prendre decisions fàcils, que jo crec que és que és un bon rol per acompanyar a futbolistes d'aquesta dimensió. Ara bé, després de la primera part que va fer Ansu Fati, obro la possibilitat que Ansu Fati fos titular dimarts, aquests 60 minuts que li toquen, perquè n'hi haurà 30 per Messi, seran 60 minuts de desgast, perquè Messi pugui aparèixer en el partit sense cap ritme en un moment en què el partit estigui més trencat. Estarà entre un dels dos joves, tot i que jo, si em preguntes, veig més opcions a Carles Pérez perquè és el que ens ha ensenyat Valverde fins ara i crec que s'adapta més al que vol l'entrenador.
Hem parlat d'Ansu Fati en aquest inici de l'hora Barça, però és obvi, el partit que tenim a l'horitzó dimarts que ve al Signal Iduna Park, al Westfalenstadion de Dortmund, és un partit molt llaminer. Fem una cosa, posem-nos ja en xip Champions, en xip Dortmund, i convidem una persona més a l'estudi. És el Marc Maiola, el Ricard de Futbol Internacional, en sap moltíssim, domina totes les lligues.
No tant com el Marc, eh?
Mira com ho saps.
No tinc temps jo per dedicar-li com li dedica la gent jove.
Ahir el vas veure, però, el partit del Dortmund, Ricard?
Sí, ahir, i el de l'Unión Berlín també.
També. Marc Maiola, què tal, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Ja és coneguda la teva afició pel futbol alemany, sí. Especialment pel Bayern de Múnich i pel Dortmund, que també és un equip que t'agrada molt. Oi que sí, que fa molt temps que el segueixes de prop, el Dortmund?
Sí, sí, sí. Podríem dir que he vist tots els partits del Dortmund dels últims 10 anys.
Dels últims 10 anys, tots?
Sí.
M'ho dius de veritat?
Potser me n'he perdut un parell, però ara mateix de memòria no et sabria dir quins han sigut.
Treus el temps.
No, és qüestió de seleccionar. Igual que aquí, la gent que segueix la Lliga Espanyola doncs aposta per veure el Barça i el Madrid, per exemple, doncs a Alemanya és habitual que segueixis els dos equips que han sigut els més grans de l'última dècada. No sempre ha sigut així a Alemanya.
Bé, ahir ja vam començar a parlar-ne una mica amb el Marc, ens va estar seguint aquest partit, la victòria del Dortmund 4-0 davant el Bayer Leverkusen, va ser de nou una exhibició ofensiva, sí. Amb un Leverkusen que va tenir la pilota, va tenir la possessió, Ricard, i amb un Dortmund que va ser letal en les transicions. Clar, jo li deia ahir al Marc,